a Ràdio Maricel, a cel obert.
Que ara sentien vostès la sintonia i a mi m'estaven explicant una història molt interessant, que no és precisament la del nostre convidat d'ara, sinó la del centre on treballa, o el, diguem, el naixement del centre on treballa. Sis Corbonés, bon dia.
Bon dia.
Sis Corbonés és un sitgetà a París. És un sitgetà que treballa en un dels centres de recerca que té la Fundació Curie a París.
Exacte.
I ara en Sis, diguem, ens estava, jo crec que gairebé podríem començar per aquí. Podem començar per molts llocs, no? Perquè com ha caigut un sitget a París. Però podríem començar també per aquí. M'estava explicant la història, que és molt interessant, segur, dels Curie.
Exacte.
Dels que, clar, perquè els Curie saben que, entre altres coses, van descobrir el radi i les aplicacions mèdiques que després s'han pogut desenvolupar a partir d'aquí, però és una història molt curiosa, perquè la Marie Curie no era francesa, era polonesa.
Exacte, era polonesa i va venir a França a estudiar amb la seva germana, venint d'una família que era bastant humil, i durant els anys primers d'estada la Marie Curie va treballar per pagar els estudis a la seva germana gran. Després la seva germana, quan va tenir la carrera, li va pagar els estudis amb la seva germana.
D'acord.
Després, bueno, es van trobar amb el Pierre Curie i amb les seves experiències van descobrir el radi. I, bueno, ella, el seu marit, la seva filla i el seu gendre van ser nomenats 3 vegades pels Premis Nobel. I actualment al centre Curie, a l'hospital, encara es pot visitar el que era el seu despatx un cop que ha estat descontaminat, perquè, clar, era radioactiu. I veus la petitesa amb aquella dona va estar treballant i bueno, el que ha portat a la humanitat, que és gegantí.
A veure, comencem pel principi. En Sis Corbonés, què és de professió?
En Sis Corbonés va marxar a França a estudiar francès.
Sí.
Va tenir una trobada amb els centres hospitalaris. Vaig començar, perquè no trobava treball, i vaig començar a mirar a netejar. em va agradar molt, i vaig treure unes oposicions per entrar a estudiar a infermeria.
És a dir, vas anar a França a estudiar francès?
Sí, entre altres coses, treballar.
Una d'aquelles
coses que una cosa porta amb l'altra.
D'acord.
I mai hagués imaginat que hagués acabat on estic. Quan em vaig treure la carrera vaig estar treballant 8 anys a Toulouse, en un centre de lluita contra el càncer. De fet, tota la meva trajectòria professional ha sigut dintre d'un centre de lluita contra el càncer.
D'acord.
El que seria l'equivalent aquí de l'ICO, l'Institut Català d'Oncologia. Allà vaig estar treballant en un servei de recerca. Després vaig estar en radioteràpia. Bueno, he passat una mica per tot, pel bloc operatori, i tenia una formació bastant completa, i aleshores vaig decidir de pujar a París, perquè era, bueno, el meu somni de nen, viure en aquella ciutat que és com un museu obert, un llibre d'història, i vaig tenir la sort que em van agafar a l'Institut Curie. Vaig començar pediatria durant 8 mesos, i res, suposo que em van trobar dinàmic i amb moltes idees, i em van dir, escolta, mira, que necessitem un supervisor a les consultes. I aleshores vaig estar fent de supervisor durant 2 anys, però sense el títol. Allà a França, per ser supervisor, tens que passar també unes oposicions per entrar a l'escola, que és bastant duret, i després estudiar un màster en economia sanitària, també. Cosa que he estat fent durant quasi aquests 3 últims anys, i res, ho he aprovat tot aquest juny, i ara ja estic de coordinador a les consultes. Gestiono les consultes de medicina, cirurgia, radioteràpia i les urgències. Vull dir que és un lloc bastant rellevant per una persona que venim de fora I clar, he passat davant amb uns francesos.
Sí, és que ens poden cridar l'atenció moltes coses, però la primera és que una persona que va anar a França a estudiar francès i a conèixer una miqueta doncs, la cultura del País del Nord nostre, doncs això, que per aquelles coses que porta la vida, doncs acabi així, acabi doncs, en un lloc rellevant, en una institució important, que entenem que deu haver molts francesos, doncs que també els hi deuen optar per aquestes places.
Sí, exacte. Bueno, és una de les coses que he tingut que anar trampejant i... Però bueno, avui és el dia d'avui, encara no em dono compte tampoc de la realitat. Potser són els de fora els que em fan veure la importància del lloc que he arribat. I... Però bueno, humilitat, em sembla que s'arriba a tot arreu.
Hi ha gent de tota manera a tot arreu, però els francesos tenen fama de ser molt, molt peculiars.
Són molt francesos.
I a París encara més.
Sí, sí, el tòpic aquest típic encara existeix. El que passa que són, suposo, gent que s'ha de conèixer i després sobren bastant. El que passa que són persones que no són tan obertes com les d'aquí, els lletins. Allà hi ha una cosa que em fa molta risa, que al mateix temps no m'agrada gens, és un síndrome que diuen síndrome mediterrani, quan la gent som expansives, que explora o es diu, mira, tinc mal, i això els diuen el síndrome mediterrani. Perquè veus aquest clivatge que hi ha entre les dues cultures. No, però actualment a París hi ha França, sobretot a París, perquè és molt cosmopolita, hi ha molta gent de fora i tot això ja s'està perdent, perquè troba gent de tots els països i suposo que la gent s'obre més.
D'acord. Aleshores estàs, com dèiem, a una petita part de la Fundació Curie, perquè entenem que la Fundació Curie deu ser com una mena d'elefant?
Sí, és gran. Allà a París, de fet, som 3 centres actualment. Uh-huh. És el centre de París, que és on estic jo, que és el que està al costat del Panteón, al costat de Luxemburgo, que clar, s'ha quedat molt petit, i com que el metro quadrat de París és molt més car que Sitges, encara que Sitges és molt car també, doncs l'expansió no es pot fer. Ara hem fet una fusió amb un hospital que està a la perifèria, que es diu René Huguenin, que també és un centre de lluitar contra el càncer, i hi ha un centre de protonteràpia a Orsay. És on fem els tractaments de protonteràpia, sobretot, per exemple, el que és el tractament de radioteràpia pels ulls. Que per això sí que hi ha molta gent que ve de l'estranger, hi ha molta gent d'Espanya també. I clar, trobar-se amb algú que parli català o castellà la gent els encanta. Sobta i de seguida pues, suposo que la píldora passa una miqueta millor.
Perquè entenem que deu ser un dels centres més avançats del món en aquests tractaments.
Som un dels centres, sí, punters. Perdoneu, però bueno, el català se m'està oblidant, és horrorós.
No
després de 18 anys allà a França. No, som un dels centres pioners, hi ha molts treballs que es fan en comú amb Estats Units i amb altres països, sobretot amb això, amb tractaments de recerca. Hi ha recerca que està feta pel centre Curie mateix, hi ha recerca que és compartida amb altres països. I aleshores hi ha moltes inclusions de pacients amb aquest tipus de tractament.
Perquè la investigació sobre el càncer és una de les investigacions punteres en
sí,
medicina.
Sí, no s'acaba i cada cop hi ha coses més puntuals. Vull dir, ara arribarem aviat amb uns tractaments que, com si diguéssim, seran a la carta i per cada persona. Vull dir, si descobrim el genoma de cada persona i sabem quin és el millor tractament per aquesta persona, no es farà un tractament estàndard, sinó que serà un tractament personalitzat.
Els tractaments estàndards, és allò que hem sentit moltes vegades, són extremadament intrusius, invasius sobre el cos de les persones.
Exacte.
Aleshores, buscar quina és la millor fórmula...
Amb el mínim d'efectes secundaris, que és el que es tracta això. I per això també amb infermeria estem treballant molt amb altres projectes de recerca també, infermera, per veure com la gent els hi podem ajudar a tenir menys efectes secundaris o almenys a viure'ls millor, sobretot el que són nàusees, vòmits, amb cures, cicatritzacions, tot això és el que el que ens mou més actualment.
Perquè de fet, clar, la investigació té moltes potes. Una d'elles és la dels investigadors, allò que està en el laboratori, una altra la dels metges, és a dir, l'aplicació pràctica de la investigació del laboratori.
Exacte.
I una altra el tractament de la gent sobre la qual s'està investigant, que és la que diguem, els infermers, les persones que tracten directament amb aquestes persones, més enllà dels metges, que són els que diagnostiquen, doncs també hi han de tenir. Cadascú té diguem, una participació en aquest procés.
Sí, ara amb la carrera que he estat fent, uh-huh, vaig tenir que fer un treball de recerca, i el meu treball de recerca era sobre la recerca. Vaja. I com un supervisor podia atreure amb els infermers i amb la gent que estem a prop dels pacients a desenvolupar aquests treballs de recerca, bé com ajudant dels metges o dels investigadors, uh-huh, o bé com nosaltres mateixos fent recerca. I bueno, és molt interessant, cadascú té el que dius tu, té el seu lloc dintre la recerca està feta per molta gent, és tentacular, però clar, el bo és això, de trobar el seu lloc i compartir i desenvolupar, uh-huh, perquè és el futur, és això, vull dir, la Marie Curie va començar amb poca cosa, el Claude Rigaud, que era com si diguéssim el seu soci, es passejava amb una pedra reductiva dintre de la seva butxaca per anar a tractar, vull dir, com sí, els metges d'aquí.
Gairebé sense consciència del que portava
la butxaca.
Exacte,
vull dir, van morir tots de leucèmies, mm-hmm, consecutives a que no dominaven aquests efectes secundaris.
Tot allò que van descobrir, doncs els hi va passar factura.
Exacte, però bueno, ells han deixat un llegat que és immens. I una cosa, bueno, també d'història, és la Marie Curie no tenia diners per poder comprar radi. Mm-hmm. I els americans van fer una col·lecta i la van convidar a buscar en res la seva petita pedra radioactiva, com si diguéssim, perquè la gent entengui també. I bueno, va ser allò, li van fer una rebuda espectacular als Estats Units. I clar, és el paradoxa aquest d'Europa, de França, que ningú es profeta a la seva terra. Aquesta dona, per obtenir aquests diners i això, va tenir que marxar als Estats Units i, com si diguéssim, agafar aquest regal que els hi van donar. Uh-huh. I res, jo convido amb els sitgetans, si algun dia van a París, de visitar el Museu de la Marie Curie, perquè està obert al públic, uh-huh, i veuran amb aquelles quatre parets i lo petit que era el que va arribar a fer aquesta dona per la humanitat.
Ens ha cridat l'atenció això que ara ens comentaven, si és que ningú és profeta a la seva terra, i els americans van ser molt llestos a principis del segle XX atraient el màxim nombre de científics, però avui la Marie Curie sembla que té tomba al Pantheon, no?
Home, o... sí, no, però encara hi ha... És la prova que tenim a Europa, que encara tota la gent marxa als Estats Units perquè aquí la recerca no està ben pagada i hi ha molts investigadors que malauradament tenen que marxar a altres països per poder desenvolupar les seves recerques.
Tanmateix, abans de començar l'entrevista ens comentaves al centre, precisament al centre Curie de París, hi ha gent de tot el món.
Sí, hi ha molts investigadors que venen de tots els països, d'Estats Units, d'Itàlia, dels països de l'est, d'Espanya. Uh-huh. Vull dir, és com una torre de Babel, és molt divertit. Entre altres coses, el que faig és gestionar tots els accidents de treball del centre. I clar, més o menys, el meu passat a l'hostaleria encara em serveix perquè puc parlar anglès, italià, i també la gent està sobtada perquè diuen què és això? Monsieur Arbonés, Monsieur Arbonés, i de cop i volta a vegades em comencen a parlar i els dic, escolta, tu ets català? I la gent es queda sobtada. Diu, sí, dic, ah, no, soc de Barcelona, Sitges. Ai. Vull dir que és aquestes coses divertides encara que tinc el treball.
Tens una feina que a més et toca parlar amb molta gent, entenc,
clar,
oi?
Sí, sí. És bastant central, és una mica... Uh-huh. Quan dic coordinador és
sí,
això,
però,
exactament.
Quina és la feina del coordinador? Ens ho hem preguntat.
A veure, els que són supervisors és els que tenen un equip infermer o d'auxiliars, uh-huh, val? Jo més que res estic tractant amb més o menys 40 metges. El meu equip són 13 infermeres. Tenim 400 pacients més o menys per dia. Clar, jo parlo més de coordinació, perquè és com, bueno, un gran ballet que tens que cada dia posar en marxa i que funcioni. És una mica també com l'hostaleria, perquè són, són consultes, són 40, hi ha 25 box que diuen allà de consultes, i tens que tenir pues, una ment corrent de dir, escolta, mira, aquesta estarà lliure, aquesta no estarà lliure, escolta, mira, que tinc que veure un pacient amb aquesta, doncs pues, mira, tens que anar amb això. És el meu treball quotidià. I després...
Encaixar les peces del puzzle.
Exacte. Amb molta imaginació, de vegades, perquè aquí a Espanya hi ha la crisi sanitària, però hi ha a França també. I hi ha moltes retallades. Actualment...
Allà també, allà també ho han enganxat per la sanitat?
Bueno, ho han enganxat per tot arreu.
Per tot arreu.
El que passa que a nivell sanitari suposo que es tenia que reorganitzar i costa molt, perquè la seguretat sanitària francesa és molt bona. Tens una... a 100% de vegades no tens que pagar res. Vull dir, pel càncer hi ha una llista de 30 malalties que no tens que pagar res, i el càncer forma part d'aquesta llista. I aleshores, clar, la gent per ells és com un... em deus això, no? Vull dir que s'ha convertit en una... no és una opció, és com un deure. I aleshores cada dia tenim que anar jugant amb això. I actualment el que s'està intentant fer a França és, que és un país jacobí, que hi ha un governament central, després la regió no es viu molt, i actualment el que estan intentant fer amb unes agències regionals de sanitat és partir el país amb regions sanitàries per intentar veure què són el que necessita cada regió més.
D'acord, descentralitzar en certa mesura.
Però,
el país dels jacobins, eh?
Però no descentralitzen, desconcentren. És
descentralitzar.
No és descentralitzar, sí, perquè ja. No volen, perquè el poder...
París és París.
Exacte.
Ells ho tenen molt clar, eh?
Sí, hi ha París i la resta. I clar, el que passa que doncs, ara estem desenvolupant això, hi ha molts... bastants hospitals s'estan reagrupant per tot el que són mitjans... Uh-huh. Per exemple, amb el que és tot el càncer, hi ha hagut un pla càncer primer i ara estem al segon pla càncer, que dona les directives del que hem de fer. O sigui que hi ha moltes... contrentes, es diuen? Ja no trobo...
les contradiccions?
Sí, bueno, que tens que ficar-te pel camí que t'estan...
sí, moltes directrius.
Exactes. I amb aquestes directives et tens que trobar. I és el que passa també amb els centres aquests de lluita contra el càncer. Són 20 centres en tota França, amb una convenció col·lectiva diferent dels hospitals públics i privats. Uh-huh. I clar, dintre de tot aquest panorama ens hi tenim que ficar.
Perquè de fet el centre és un centre privat, no?
Són centres privats, sí.
El
nostre és privat.
És privat?
Però tots els centres, hi ha 20 centres a França,
sí?
De lluita contra el càncer. Aquests 20 centres són privats d'utilitat pública.
D'acord, clar.
I aleshores, clar, molta gent ens assimila com a hospital públic, però no som funcionaris, però tampoc som privats, perquè tenim un deure de recerca i d'estudi, d'ensenyament. Uh-huh. O sigui que és molt interessant, perquè estàs treballant de sanitari, però al mateix temps estàs ensenyant, perquè venen també molta gent a fer pràctiques d'escoles d'infermeria, de metges, de quines, de... vull dir, passa molta gent...
De tota França.
De tota França i de l'estranger també.
I de l'estranger.
Sí, sí, sí.
El que dèiem abans, sou un centre de referència.
Exacte.
Internacional. I això fa doncs, que també tingui un poder d'atracció, perquè doncs, deveu tenir metges molt bons, deveu tenir doncs, professionals molt bons.
Sí, sí, també és això, bueno, de poder treballar amb aquesta gent, que més o menys tu la veus com un amic o com un company de treball, però després quan et fiques, jo què sé, pel Google i comences a mirar els seus currículums, són eminències. Però clar, el dia a dia tot això no et dones compte, perquè és el teu mitjà de treball normal. És, suposo, quan te'n vas a fora, i aleshores és el que passa també quan estic aquí a Sitges, que em diuen, què és Cisco, com va per Toulouse? No estic a Toulouse, estic a París. Sí.
Nosaltres hem comès la mateixa errada, eh?
Però bueno, és que després també perseguir-me és una mica difícil. I aleshores, i què estàs fent? Estàs a hostaleria? No estic a hostaleria, fa 8 anys que sóc infermer, i rei, ara estic de coordinador a l'Institut Curie. Ah, l'Institut Curie? Diu el de la Marie Curie? Dic, sí, amb aquell mateix. Ostres, nen! Clar, i no és... tu el que et dones compte és la gent, els que et fan veure que sí, que finalment, doncs, a poc a poc he arribat a un lloc que ha costat també, perquè no et donen tot fet, i, bueno, orgullós de ser sitgetà català i estar en un centre de referència internacional com és l'Institut Curí. I...
Quan, cada quan tornes aquí Sitges?
Ara ha sigut una mica, jo, amb els estudis ha sigut bastant dur. Mm-hmm. Vaig baixar l'agost passat per Festa Major, perquè això sí...
S'agrada.
És sagrada. Mm-hmm. Vaig estar aquí l'abril perquè vaig fer unes pràctiques als germans Trias i Pujol. Mm. Perquè, clar, jo sóc d'aquí, però la sanitat no en tinc ni idea de lo que es fa ni a Espanya ni a Catalunya. I clar, tenia moltes ganes pues, de poder veure això i practicar-ho. Uh-huh. I vaig demanar a l'autònoma, amb una coordinadora, a veure si podia trobar un lloc per fer unes pràctiques, i em van dirigir als germans Trias i Pujol. I clar, de cop i volta pues, em vaig trobar en un hospital
de l'ICS, no?
Sí. Bueno, no, és bastant divertit, perquè és un hospital de la Catalana de Sanitat, com es diu?
Sí, l'ICS, l'Institut Català de la Salut.
Sí, de l'Institut Català de la Salut, uh-huh. Però tot el que és oncologia ho porta a l'ICO.
Ah, exacte, l'Institut Català d'Oncologia.
Exacte. Per exemple, a Planta, els metges són de l'ICO, però el personal és de l'ICS. Tu te'n vas a radioteràpia i radioteràpia és a l'ICO. Uh-huh. Amb personal de l'ICO, o sigui, tenen llogada la planta de radioteràpia. L'hospital de dia també és de l'ICO, dintre de l'ICS.
Yeah.
Per mi va ser bueno, una descobrir això, dic, com, quina manera de coordinar, de gestionar. Clar, però després tot el que és, per exemple, qui paga què?
Ja, yeah, no, clar, qui paga aquest qui? És el problema.
I re, bueno...
El malalt li és igual.
Li és igual. El que passa que per darrere, clar, és allò, entre bambalines les coses es passen, eh?
És molt diferent, aquesta petita experiència que vas tenir al Trias i Pujol, és molt diferent com es funciona aquí de com es funciona a França?
No és tan diferent. Un cop vaig tornar a París, em van convidar a un congrés internacional que es diu Eurocàncer, per animar una taula rodona amb altres persones d'altres països. Hi havia de Suïssa, de Bèlgica, de França, i jo anava amb aquesta experiència espanyola, catalana, uh-huh. Per parlar de com es tractava i com s'acompanyava la gent que tenia càncer al resta del món. I les diferències no són tan grans. Més que res és amb la coordinació i el sistema sanitari del país.
D'acord.
Els estudis tampoc són tan diferents.
És a dir, com més ens allunyem del malalt, més diferent és el sistema. Com més a prop del malalt,
exacte.
Més semblant
ho és.
D'acord.
Aquí he descobert coses que estan molt bé. Aquí a Espanya i als hospitals espanyols hi ha un sistema informàtic molt, molt bo, uh-huh. Amb el que pots veure el que està passant a Galícia, per treure, no sé, percentatges de coses o... Allà a França no, allà a França el sistema informàtic és horrorós. A París els hospitals públics no estan informatitzats. Encara van amb els dossiers paper. No tenim la sort que l'Institut Curí està informatitzat. I clar, uh-huh. Jo quan estic fent pràctiques a l'hospital públic, jo pensava, dic, però on estem aquí? Estem a la prehistòria encara. Vull dir, són aquestes petites diferències el que fan, però el que és el més a prop del malalt és el mateix.
És el mateix.
Tothom tenint les mateixes motivacions, aquest humanisme, aquest tens ganes d'acompanyar la persona i... No, és el mateix, sí.
És important ser d'una pasta per tractar amb aquests malalts, no?
Home, suposo que sí. Sí, tens que tenir ganes de comunicar amb l'altre, tens que tenir ganes de compartir, suposo, i donar. I, per exemple, jo les meves piles me les carrego aquí a Sitges, quan vinc aquí. Amb els meus amics, la meva família, les meves tradicions. Uh-huh. I tot aquest amor que rep el Cisco és el que el Cisco dona amb els altres. I suposo que és com una cadena.
Una bonica metàfora.
Sí.
Baixes a Sitges a carregar les piles per després poder doncs, descarregar-les sobre qui després pot necessitar-les. Mm.
No, suposo que he tingut la sort de ser una persona estimada, uh-huh. I seguir sent estimada. I suposo que és aquesta... Bueno, soc generós de mena i amb el sistema hospitalari m'he trobat molt. Mm-hmm. M'he trobat molt, que és on te'n puc realitzar. La gent està contenta, doncs som-hi. Mm-hmm. Però suposo que, clar, per treballar en aquests jocs i sobretot amb el que és aquestes patologies que són cròniques i que no només és una malaltia com un refredat, no. El càncer és molt dur. Hi ha malalties que són molt dures també, però el càncer és molt dur perquè no només toca la persona que està malalta, sinó que també toca tot el que és la família, els amics. Molta gent, quan té un càncer, es queden tots parats. Què fem? Què li diguem? Com la tractem? Com el tractem? Res, la vida continua igual, s'ha d'anar acompanyant la gent, s'ha de canviar, però que és molt difícil trobar-se, i és, no acompanyes amb un malalt, l'acompanyes amb tota una família. Què passa? Que quan tens un càncer, no només et toca amb tu físicament, sinó que et toca laboralment, socialment. I és tot amb aquestes coses que s'ha d'acompanyar la persona. I suposo que és el que m'agrada, que és la dificultat d'aquesta patologia. Uh-huh. I amb la que em diuen, però per què encara estàs treballant amb el càncer? Dic, doncs mira, perquè em passiona, perquè trobo gent que necessiten encara d'aquesta energia que jo tinc, i fins que la tingui aniré acompanyant. Potser el dia que no en tingui, no sé, aniré a vendre pomes o em reciclaré amb altres coses.
Què és el que necessiten els malalts? O cada persona és un món?
Escoltar-los, orella. Uh-huh. Sí. Escoltar-los, tenir aquesta presència sense a vegades no dir res. L'altre dia hi havia una mare d'una noia que li havien detectat un càncer. La pobra acabava... Bueno, com tots, saps? Uh-huh. Són aquestes històries que dius, però com pot ser... Res, havia estat estudiant durant molts anys, al paro, havia trobat un treball on s'estava realitzant i pum, de cop i volta un càncer de mama. I la mare va venir a buscar uns resultats. I clar, pum, la mare comença a plorar, m'explica i és allò que és una mica, volem envair el malalt i no, ja té prou. Ella amb la seva malaltia, els hem d'acompanyar, els hem d'escoltar. Mm-hmm. I suposo que també és molt, molt important de que els acompanyants es facin escoltar. L'acompanyament psicològic no només és pels pacients, també és per les famílies.
Que són els que també després donaran el primer suport en aquest pacient.
Exacte, i això és el que és important, desenvolupar tot això, tot el que és la perifèria del pacient. De vegades ens centrem en la malaltia del pacient i no. També hem d'anar desenvolupant això a les persones que són suport amb aquesta persona. I tots en tenim, de persones que malauradament... pues, un dia o altre els detecten un càncer. I jo, tot i treballant, després també em trobo orfe quan li passa alguna cosa amb algú de la meva família. Perquè tu tens totes les teves armes, però aquestes armes et donen...
Són professionals.
Clar, són professionals, però després hem de ser família, fill, cosí...
Quan impliques els sentiments, clar, juga una altra cosa.
Canvia, canvia.
És curiós això, quan, diguem que quan et treus la màscara, perquè en el fons, quan estàs treballant, encara que donis aquelles piles carregades que ens comentaves, no deixa de ser unes piles doncs, ben educades.
Exacte, i és la distància terapèutica, que és el que ens fa poder seguir treballant amb aquest tipus de patologia. Uh-huh. Vull dir, que no és només el càncer, perquè hi ha altres patologies... que són cròniques importants, a les que no els hi donem gaire importància, però les tenen, per exemple, la diabetis. La diabetis és un problema que cada cop n'hi ha més gent amb diabetis perquè hi ha el problema d'obesitat. Uh-huh. Que comporta que és això, que vull dir, és una malaltia crònica que degenerativa també, si no es controla bé, no és el càncer, perquè dintre del càncer hi ha tota aquesta imatge de cranc, de cosa que ens menja per dins, tota aquesta imatgeria que es vehicula i que fins fa pocs anys s'ha mort d'un mal dolent.
Uh-huh. Vull dir, bueno, encara els diaris ens parlen de les llargues malalties.
Sí, i el que, per exemple, a França s'està desenvolupant molt a nivell publicitat, és que és el malalt el que està agafant al davant. Vull dir, no parlem dels malalts de càncer, no. Ells mateixos, com pacients, parlen de lo que viuen, del seu càncer. Jo, les dones que van pel carrer sense perruca, amb el cabell curtet, jo els dic bravo, perquè no us teniu que amagar, no s'ha d'amagar. Hem d'educar la gent
a que vegi això com
una cosa
normal.
Com un aspecte
més de la vida.
Perquè no sempre tens una malaltia, a sobre tens que quedar a casa, perquè què diran els altres, els hi faré por... Vull dir, no, i suposo que les mentalitats van canviant i sobretot són els pacients els que han de fer canviar aquestes mentalitats a la societat. I...
De fet, hi ha fa uns anys que ja no és com era abans, oi?
No, no, que va canviar moltíssim. I cada cop canvia més. Cada cop canvia més perquè els malalts estan agafant un lloc preponderant dintre de, del seu seguiment. Vull dir, ja no són els pacients, no. Són ells i nosaltres estem al costat, els que els acompanyem. Però l'important és el pacient. I sobretot és això el que ha d'estar canviant. Que abans més o menys eres passiu i ara no, ara el pacient és actiu de la seva...
El pacient s'ho planteja com una lluita, tot plegat?
Sí, és com una lluita. Una lluita que quan s'acaba és on s'ha de vigilar més. Perquè, per exemple, amb un tractament de càncer de mama, clar, tu et veus amb el diagnòstic. Després, si hi ha cirurgia, la quimio, la radioteràpia... Però quan s'acaba la radioteràpia, has estat durant quasi un any acompanyat quasi dia a dia amb gent hospitalària, amics, família. De cop i volta el tractament s'acaba
i s'acaba l'acompanyament.
Clar, s'acaba l'acompanyament i tornes a ser una persona normal, entre cometes. I aquestes persones és en aquest moment on te són més fràgils.
Ostres,
clar. I allà a França, per exemple, el pla càncer aquest segon, una de les coses puntals que estem intentant posar en marxa és aquest acompanyament al final del tractament. Com podem ajudar amb aquestes persones a tornar a trobar un treball, a tornar a trobar una vida, entre cometes, normal. Clar, és que tornar entre, bueno, a la realitat de la vida, que la malaltia és una realitat, però potser la vivim com una etapa.
De fet, és una realitat però excepcional en, sí, en una vida d'una persona. I aleshores, si es tanca fins i tot a fi de bé aquest període d'excepcionalitat, doncs clar, aquesta persona es pot trobar de dir, ostres, he superat una cosa i ara em trobo sol.
Sí, exacte. I molta gent és el que expressen és això, aquesta solitud del final.
Ostres.
I és on hem de ser més vigilants, suposo.
Tothom està pendent per superar el mal quan el mal es té i quan el mal doncs, ja està en vies de superació, doncs hi ha aquell buit.
Sí, sí. I suposo que, per exemple, les associacions... també tenen el seu paper a jugar amb aquest acompanyament. I aprofito que bueno, estem parlant aquí perquè el dissabte als Jardins del Casino Parado hi ha un espectacle...
Certament.
Organitzat per...
L'Associació Espanyola contra el Càncer.
Exacte, amb el Carrusel del Prado, a benefici de la lluita contra el càncer.
De fet, també ho hem inclòs a les nostres agendes, o sigui, ho estem anunciant.
I el senyor director em va veure l'altre dia pel carrer, m'ha convidat i res, estaré també acompanyant aquestes persones d'una altra manera, com a actor i a sobre l'escenari. I és això també el que omple i el que acompanya.
I París?
París m'ha... Bien vale una missa, com
deien. Bien vale una missa.
París és una ciutat que és meravellosa. És, per mi és la ciutat més maca del món. Home, després de Sitges. No, és preciós, és tan gran, no t'ho acabes en una vegada. La gent, quan ve a París, ve amb una avidesa allò de... M'ho tinc que veure tot. I no. A París s'ha de venir...
És que és impossible veure
no,
tot París,
clar, és que si no t'agafes i tornes malalt, perquè hi ha tantes coses a veure. És com allò, vas a París, tens que anar a veure la Torre Eiffel. No, hi ha una cua de 2 hores. Hi ha moltes més coses per anar a veure que la Torre Eiffel. Vull dir... I és això, no? Passejar-te per París, viure a París, és com estar en un llibre obert d'història, d'art, i cada dia et sorprens i no t'ho acabes mai.
Tot i que la majoria de sitgedans només tenen l'oportunitat d'anar a París com a turistes.
No, però mira, com a turistes també està molt bé. Jo vaig començar, quan estava visquent aquí Sitges, com a turista, i anava de tant en tant per veure... En aquella època estaven reformant el Louvre, i per exemple, cada vegada que obrien una ala, doncs agafava i m'anava a París. Visitava aquesta ala del Louvre i aprofitava per visitar la ciutat i a poc a poc he anat coneixent. I no, ja, clar, és diferent visquent-hi després de 4 anys.
Ets un parisí més, ja, o no? Encara no.
Sí, no, sí? Ara ja soc parisí, sí.
Sí.
Fa uns quants anys em van fer una entrevista aquí i jo pensava tornar. Dic, i ara ja les idees canvien i estic molt bé a París. La veritat és que és una ciutat preciosa, soc un parisí, soc un cosmopolita. Jo amb un poble així petit sí que puc estar de vacances, però viure-hi ja em sembla
ets
que
és... més de ciutat,
sí,
més de Bolívar.
Sí, sí, sí.
Vius molt lluny del centre?
No, visc al costat del Sagrat Cor.
Ah, d'acord. És a dir, a prop de la feina, per entendre.
Sí, a res, a 20 minuts, amb bicicleta, perquè tenen el sistema aquest de bicis que pots agafar.
Aquestes bicis de lloguer, com hi ha a Barcelona.
Exacte, sí. Uh-huh. Res, tinc una parada sota casa, l'agafo i en 20 minuts estic
a la feina. A la més feina, amb bicicleta, sense contaminar.
Sense contaminar, si plou agafo el metro o uh-huh. l'autobús. Però no, és una ciutat que es visita molt bé amb tot el que és transport públic. Uh-huh. I està molt ben organitzat. He estat uns anys visquent al costat del centre Pompidou, uh-huh. vull dir al costat de l'Hotel de Ville. Clar, és que quan te'n vas a París, molta gent diu, és molt car, tens que viure a la perifèria. No, hi ha lloguers que pots trobar que et costa el mateix que a la perifèria al centre de París. Ara, no tens que ser massa sibarita tampoc.
D'acord. Sí. Has de rascar una miqueta i no ser molt exigent.
I no ser molt exigent. Uh-huh. Però sí, viu bé.
És a dir, tu has triat el lloc.
Exacte.
I no la forma.
Exacte. D'acord. Que era l'important. Si anava a París, anava a lo millor, a lo que era lo més maco. I, pues mira, he tingut sort de treballar en un centre que està just al costat mateix del Panteó de Notre Dame, del Jardí de Luxemburgo. Jo quan surto de treball, clar,
no agafo... I tens la tomba de Napoleó a 10 minuts,
sí, eh? Però el que passa que, per exemple, molts parisins això no ho veuen. És el que diuen els francesos. Metro, boulot, dodo. Agafen el metro, se'n van al treball i se'n van a dormir.
Ah, d'acord.
Hi ha molts companys de feina que els hi dic, perquè estan cansats dels transports en comú i tot això, i els hi dic, però escolta, quan sortiu de treballar, per què no agafeu 5 minuts o 10 minuts i marxeu als Jardins de Luxemburgo, que els teniu aquí al costat, que hi ha gent que paguen milions per venir aquí a visitar-ho, i vosaltres ho teniu al costat cada dia, i sou incapaços de marxar i passejar durant 10 minuts, després sí que agafes el metro o l'RR per entrar a casa teva, però aprofiteu, no sé, respira, surt, viu París.
Uh-huh. I tot és... París té llocs per respirar. París és una molt... ciutat... planificada d'una determinada manera i permet, doncs, té la xarxa de parcs, doncs, és dona molt a joc, també.
És una ciutat que és bastant extensa, uh-huh. i els carrers són molt amples, tens molts parcs, al centre, doncs, tens el Luxemburgo, ara estan reformant els jardins del Châtelet Léal perquè estan fent una plaça que sigui menys dura i menys anys 70 com fins ara, on la gent pugui passejar i trobar aquests espais verds, uh-huh. i que els nens també puguin baixar al carrer, encara que visquin al centre de París, per jugar amb el parc. Després tens el Bois de Boulogne, tens el Château de Vincennes, que són dos parcs molt grans. Enrere del Panteó hi ha el Jardí de Plantes, uh-huh. amb els seus invernaders tots reformats. Vull dir que hi ha molts llocs on te pots anar a passejar i és una ciutat que no és molt alta. Uh-huh. Per exemple, l'edifici més alt és la Torre Eiffel i no poden construir cap edifici més alt que la Torre Eiffel.
Per normativa.
Uh-huh. Quin homatge, no? Uh-huh. Que potser és el que tindrien que aprendre aquí a Sitges, també, que quan passes pels carrers...
De vegades... fora del barri de la Défense, que ja queda un pèl lluny, no hi ha edificis
alts a París. No, però clar, la Défense ja no està dintre de París.
Uh-huh. Ja és a les afores.
És a Neuilly, uh-huh. és a les afores. Però bueno, ara estan intentant a veure també allò d'esgarrapar i si poden per normativa pujar més alt que la Torre Eiffel, doncs ho faran.
París és la ciutat també dels turistes i dels cafès?
Sí, hi ha moltes braseries, hi ha molts cafès... I d'això també em podria parlar molt perquè...
Aquells cafès que tenen totes les cadires mirant cap al carrer.
Exacte, que això els fa molta gràcia amb la gent de fora, de dir, sí. No estàs parlant, estàs mirant. Però clar, és que s'ha de saber que, bueno, París també estem bastant al nord, que ja no tenim un clima temperat com aquí, i que de seguida doncs, la gent quan surt és allò, que té que mirar la llum, té que... cap sol... Bueno, clar, aprofitar de... del sol, de... Clar, tu vas a l'hivern i tens aquelles terrasses amb els calefactors aquests a sobre, uh-huh. que t'escalfen, sembla que t'estiguin rostint.
Sí, ets...
I clar, molta gent els diu, ostres, que...
És molt boier tot plegat.
Sí,
eh?
sí, però és això, mira, és la cultura aquesta de mirar cap enfora.
Uh-huh. I el que et comentava també, molt de turista... Durant tot l'any?
Molt de turista, em sembla que és una de les ciutats més visitades al món. Mm-hmm.
Mm-hmm. I a més, al costat de la feina, clar, al costat del Panteó,
sí,
deus tens... veure de totes les
sí,
maneres,
el que passa
formes.
Que suposo que es viu molt bé amb el turisme, mm-hmm. Vull dir, no és allò que et sents envaït ni res.
El parisenc, de tota manera, té una fama també de ser especialment malcarat.
Home, suposo que sí, perquè és allò, suposo que una mica la gent de Sitges a l'estiu t'invaeixen el teu espai vital. I no, els parisins són gent bastant tancada, bastant freds, i... però de parisins en queden molt pocs ja. Hi ha molta gent estrangera, cada cop és més cosmopolita, a l'estiu fan un carnaval de les illes de Guadalupe, tot això, criollo, és molt divertit, vull dir, veus que ja les altres cultures comencen a ser més permeables dintre de la ciutat. Però bueno, encara et trobes el parisí que et fot un moc. Però bueno, mira, s'ha de viure. Són els francesos, vull dir, tothom som diferents, i de gent bona n'hi ha pel món, de gent dolenta també, de gent simpàtica, de gent...
Sí, generalitzar, les generalitzacions són perilloses.
Sí, sí, s'ha d'anar amb compte.
Anava a dir, tens cotxe?
No. Ah, a París no necessita cotxe.
No es necessita cotxe?
No. Ah, al revés.
Et anava a preguntar per si portaves el 66 a la matrícula, però clar, evidentment, no, si no tens cotxe no el portes.
No, el 66 és el de Perpinyà, si no... No, però per exemple, mon pare porta el d'aquí, el del Cantal, el seu cotxe, perquè vaig estar visquent al centre de França durant 3 anys, i allà vaig conèixer molta gent que es diuen els Auvergnats, que són gent que a principis de segle van pujar a París a vendre carbó, i mentre els homes venien al carbó, les dones estaven a les braseries, als bars. I actualment és com una xarxa de molts bars, moltes braseries, molts restaurants, són d'aquesta gent, dels Auvergnats.
D'acord.
I si tu els coneixes, ets com si fossis de la seva família. O sigui, si jo demà necessito un treball o alguna cosa... És allò, al telèfon truques i tu puges a París i mira, escolta, ah, vas a aquest barri, doncs mira, vés a dinar a aquest restaurant que és un amic meu. Hosti. I és molt divertit perquè veus, tens com una xarxa també ja desenvolupada de braseries, i on te coneixes els preus, on te pots anar a dir-li a la gent, mira, escolta, no vagis aquí perquè et fotran 6 euros per una cervesa. I no, vés amb aquest que potser et dona, mira, tindràs que pagar 3,5 i encara et posaran uns cacauets, saps?
Doncs és a dir que si van a París és bo informar-se amb algú que en sàpiga.
Sí, mira, aquest mes d'agost, juliol-agost, hi ha hagut bastants sitgetans que han vingut, i el divertit és això, m'han dit, Cisco, dius, tens que fer una guia.
Per guia on... per sitgetar perdut per París.
Exacte.
Quan torna, Cisco?
Quan torno aquí?
Cap allà.
Ah, cap allà, me'n vaig el dia 4.
El dia 4.
Sí, sí.
I quan penses tornar? Per Nadal no tornes?
No ho sé.
No ho saps.
Ara ja...
O potser ja fins a la festa major de l'any que ve.
Potser.
Déu-n'hi-do, no t'enyores allà?
Sí que me n'enyoro, sí. Sí. Però bueno, he après a viure diferentment, i suposo que amb el temps, ja fa 18 anys que estic a França, les coses viuen diferents, i res, no, estic bé allà i estic bé aquí.
No t'hem preguntat per l'accent, que et noten l'accent de fora o no?
Quan vinc aquí em nota l'accent diferent, i quan estic allà, bueno, no, ara ja no. Ara es pensa més que sóc del sud de França, de Toulouse, de Perpinyà, però que sóc d'aquí, català o castellà, no...
No li acaben de trobar.
No.
Això és bo, home, després de 18 anys...
Mareo la perdiz.
Vas anar a estudiar i al final doncs t'ha quedat un bon accent. Molt interessants aquestes reflexions d'un sitgetà a París, un sitgetà que hi està visquent tot l'any i que només torna aquí per festa major, concretament. Hem pogut parlar d'això, també hem fet aquesta referència sobre l'Institut Curie i sobre... Sí. Aquesta interessant feina d'acompanyar els malalts de càncer. Cisco Urbonés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en les teves vacances.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon retorn.
Moltes gràcies.
I a tots vostès també, doncs ho deixem aquí. Ara notícies amb Conradio i després els llibres amb la Rosa Nalluc. Fins ara.